de desembre, pot especial de 130 milions. Per no tornar a necessitar el despertador. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ocell d'aire i de foc, la nova novel·la de Pilar Rahola. Una carta pot canviar una vida. La por, el coratge i la llibertat. Ocell d'aire i de foc, de Pilar Rahola. Un llibre de columna.
Soc en David, de Carglass. Tens un impacte al parabrisa?
Ja fa dies que li tens, no?
Va, és petit, no passa res.
Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita directament a Carglass.es i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
Carglass canvia, Carglass repara.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Cirque du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels Llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Per a tu, que ets autònom, tens una pime, una empresa o ets emprenedor, a l'ICO estem amb tu amb una àmplia oferta integral de finançament, recolzant projectes de desenvolupament sostenible i fomentant la innovació i la digitalització de les empreses espanyoles.
Informa't al teu banc a ICO.es o trucant al 900 121 121. ICO, creiem en tu, creixem amb tu.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho español. Muchas gracias.
Perquè la ràdio és així.
Les 11, però que arribes tard o què?
Arribo una mica tard, sí. Ah. Però bueno, avui ens posem seriosos perquè et diré, decidiries per algú altre sense preguntar-li primer, compartiries intimitats d'una altra persona sense demanar-li permís?
No.
Oi que quan et diuen no, no entens que t'han de dir sí? Doncs en el sexe això encara passa. El passat 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones i des de la Generalitat de Catalunya s'ha posat en marxa una campanya per una nova cultura del consentiment. Contra les violències masclistes, la Generalitat t'escolta. Truca al 900 900 120.
11 i 2 minuts.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Robert, què tal?
Bon dia.
Robert Moreno, què tal? Hola, Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, Jove.
Anem a Doha, que hi ha el Joan Jopallàs. Hola, Joan Jo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Espera't un moment, que ha parlat Joan Laporta.
Sí.
Ah? Hòstia, amb un torneig de gol solidari. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Què tal? Què ha dit el president del Barça?
Doncs ha repassat l'actualitat del Barça, també relacionada amb el Mundial. Anem a pams. Comencem pel conflicte que té ara mateix obert el Barça amb l'Uruguai. Ha explicat que Araujo no jugarà contra Ghana i exigeix, sí, prudència perquè el central no recaigui.
Está entrenando, espero que sean prudentes y que sobre todo se prevalezca la salud del jugador y que solo que haya un mínimo riesgo que no juegue. Sé que no va a jugar contra Ghana, tengo entendido, y evidentemente yo creo que durante este Mundial puede acompañar al equipo uruguayo, pero difícilmente podrá jugar porque hay riesgo de que recaiga.
Preguntat pel joc d'Espanya, ha tret pit i ha dit que el que s'està veient dels de Luis Enrique és un reflex de la bona feina que està fent Xavi al Barça.
Jo crec que el Luis Enrique ha estat molt, molt encertat a l'hora de fer un bloc de jugadors que majoritàriament són d'un club, que és el nostre, i això facilita el joc, facilita doncs, l'adaptació, facilita moltes coses. I insisteixo, jo crec que el gran mèrit també d'aquesta selecció podríem atribuir-lo al Xavi, perquè els està fent jugar tant el Valdé com el Gavi, el Pedri, el Bussi, en fi, el Ferran. Això és conseqüència de la gran feina que està fent el Xavi Hernández al Barça.
I també és notícia el que ha dit sobre el mercat d'hivern. Descarta fitxar perquè diu la Lliga està endurint encara més la normativa del fair play financer.
En principio no tenemos que hacer nada en enero, salvo que se produjeran circunstancias sobrevenidas que tuviéramos que resolver. En principio no tenemos que hacer nada en enero. Recibimos una circular el pasado jueves que todavía complica más y hace más restrictivo el margen salarial.
També ha dit que la sanció a Lewandowski no té cap sentit i no ha volgut entrar a valorar res sobre el futur de Leo.
Això ho ha dit Marta Ramon, un torneig de gol solidari, oi?
assistí a Sant Cugat, que organitza la Fundació d'Enric Massip, és la primera edició, justament ara el president Joan Laporta està començant a jugar aquest torneig sota una fina capa de pluja que està caient aquí a Sant Cugat.
Molt bé. Moltes gràcies, Marta. Fins aviat.
Una abraçada.
Gràcies, igualment. Bueno, res que no poguessin dir. Mira, que fem el segon tall, perquè de l'Araujo és normal, que no té res previst el gener. Aquesta és una dada també interessant que el Barça no propitjarà.
El d'Araujo falta contundència. O sigui, a la mateixa frase no es pot dir em consta que no jugarà o tinc entès que no jugarà. No, és que no ha de jugar i la qüestió és hem prohibit a Uruguai que utilitzi a Araujo. Perquè tenim l'experiència d'un Titi i encara que són lesions diferents no podem córrer el risc de que comenci la competició de la Lliga quan torni a començar la Lliga l'Araujo no estigui recuperat perquè l'han forçat a la seva selecció per no res, per no jugar, només per forçar-lo a entrenar. I respecte a això de Luis Enrique i el Xavi, bueno, el Xavi té 17 jugadors al Mundial. Aquesta frase que es va fer famosa de esto es lo que hay. Bueno, pues ara lo que hay és que el Barça té 17 futbolistes al Mundial. Més que cap altre equip. Per tant, no sé tant si necessite firmar un altre o varios jugadors o traure-li el rendiment que toque als 17 que té el Mundial.
Mm-hmm. Aviam què diu Joan Jo Pallàs de tot el que ha dit Laporta avui. Joan Jo.
No, respecte al tema d'Uruguai i d'Araujo, avui Uruguai juga amb Portugal. Per tant, entenc que quan el president Laporta diu que no jugarà contra Ghana, està donant per fet que no jugarà Araujo amb cap dels tres partits de la fase de grups.
Sí, sí.
Per tant, haurem d'esperar a si Uruguai passa a vuitens per saber si Araujo jugarà o no, perquè ara mateix... Pel que es desprèn del que diu Laporta, no jugarà cap dels tres primers partits.
El que s'entén de la primera part, de Laporta. Estic segur que no jugarà. De la segona part, tinc entès que no jugarà, que no és exactament el mateix.
Correcte.
Mm-hmm. No, perquè al parlar de Ghana i no de Portugal, avui Uruguai juga contra Portugal. Per tant, si no juga contra Ghana, voldrà dir que no juga cap dels tres partits inicials. Mm-hmm. Però bueno, haurem d'esperar per confirmar-ho. I bueno, el que fa és pressionar perquè evidentment hi ha hagut un conflicte entre la selecció d'Uruguai i el Barça, perquè és una lesió complicada, ha sortit del quiròfan fa poc, va sacrificar doncs el seu físic i ara perdre Araujo una altra vegada amb el que va significar la seva baixa pel Barça seria doncs un problema. I respecte al tema de Luis Enrique, el Barça, Xavi, la selecció, etc. Jo crec que la selecció espanyola quan s'ha apropat, diguem, més a la perifèria, diguem, és a dir, digue-li Barça, digue-li jugadors no tan focalitzats amb el Real Madrid, li ha anat bé. Per què? Perquè la línia argumental del 2010, 2008, 2012, que és la bona, la que va fer triomfar la selecció espanyola, la de les dues Eurocopes i el Mundial, va patir una regressió, diguem, quan després va oblidar aquest camí. El 2018 hem de recordar que el Mundial d'Espanya és desastrós i que a vuitens de final contra Rússia i Fernando Hierro, que és aquest entrenador interí que posen perquè l'Opetegui el fan fora pel que fa, senta Andrés Iniesta en aquell partit, pressionat bastant per la premsa de Madrid. Ara es reprèn aquest camí a partir d'un entrenador que és Luis Enrique, que precisament no seria un gran amic del que significa en Madrid concepte Real Madrid, concepte premsa, que ja sabem que no té gens d'amics allà. Però la línia argumental es recupera, i ahir veus una selecció que, a partir d'un pla que s'assembla molt al del Barça, el farcit de jugadors del Barça, és identificable, tuteja Alemanya, goleja l'altre dia a Costa Rica, que no sembla tan fàcil ara, vist que Costa Rica va guanyar el Japó. Crec que aquest és el camí encertat per la selecció espanyola si vol fer alguna cosa. Jo crec que no li arribarà per guanyar el Mundial, però és obvi que la imatge de modernitat que té a Espanya ara en el futbol internacional no la tindria si apostés per un altre tipus de seleccionador, per un altre tipus de joc.
Clar, és que tu agafes i veus el partit d'ahir, veus al mig del camp, clar, el problema és el mig, quan veus al mig del camp, estan tots allà, quan és el millor mig centre del món Busquets? Quan l'equip està pinyat, Robert, que és la gran diferència a moltes vegades quan juga al Barça, que l'equip està molt distanciat, allà a Busquets se li veuen totes les traves.
Això sí, parlem d'una part del joc.
Espera't, que és la... moment, que el micròfon no va aquest. Espera't, no? Espera't. Aviam, sí o no?
Sí.
Ara. Vale. Digues.
Això és quan parlem d'una part del joc que és important, que és la pressió que fas després de perdre la pilota. O sigui, en tota la part de generació de joc, ell és molt bo, ho va ser l'altre dia contra Costa Rica, una selecció que l'altre dia contra Espanya no va ser el que havia sigut amb tota la fase de classificació i que va tornar a ser el que havia sigut amb el següent partit contra Japó. Jo crec que hem d'estar agraïts al Luis Fernando Suárez, al seleccionador, perquè quan el Busi té els espais o no té una marca a sobre, com va tenir amb el Gundogan, és el millor, movent l'equip i amb tota la part ofensiva. I després, quan ell aconsegueix fer això, aconsegueix que l'equip vagi junt, que és la A de l'estil Barça des que va estar el Pep Guardiola, i aquí no hi ha comparació, aquesta és la realitat. Però bueno, al final jo crec que sobre el tema de tenir molts jugadors d'un equip, no només és la selecció espanyola, com deia el Joanjo i com deia el Miquel, a la història hi ha més exemples. Està l'Alemanya, el Bayern de Múnich, crec que va ser cap al 70, l'Holanda de l'Ajax, cap al 74, després la Juve d'Itàlia, i el Bayern d'Alemanya, que també van ser seleccions que van marcar èpoques i que tenien un número de jugadors considerables. El que diem sempre, quan tu vas amb una selecció no tens temps d'entrenar quasi, o sigui, no et dona temps a canviar coses. El que té temps de canviar coses i generar hàbits i generar relacions és un entrenador amb el dia a dia. Llavors, per mi és intel·ligent, si tu tens un equip que està jugant a l'estil que tu vols, agafar uns quants jugadors d'allà i els altres incloure'ls i adaptar-los.
De totes maneres, a mi, tenint en compte com venia la selecció espanyola dels partits de partit d'aquells de Jordània, per exemple, alguns partits de la Copa de les Nacions, pensaves, ui, i en canvi, és veritat que agafes una Costa Rica, diríem que en els pitjors moments, però li fot set, i ahir la primera part a mi de l'equip espanyol i m'agrada molt. La primera part de l'equip està molt bé. Després, evidentment, fa el que fa, i com sempre passa, com acostuma a passar, i això és per la selecció espanyola, pel Barça, pel Madrid i tal, quan vas de Pinto Valdemoro, és a dir, quan estàs en una punta que et penses que, bueno, a la primera és que caurà eliminat, i ara ja és, bueno, perquè ara tens l'article de Rajoy d'avui, bueno, tens un creuament fàcil, i després et trobes a Brasil, i Brasil veurem com està Neymar, llavors es passes d'un cantó a l'altre, i aquest és un problema bestial.
A mi, sincerament, ahir, abans d'ahir i sempre, jugar contra Alemanya i no perdre em sembla un bon resultat per qualsevol selecció.
I tant.
Per qualsevol selecció, no per la selecció espanyola, qualsevol selecció. Vist el partit, pots pensar que uns altres canvis potser haurien beneficiat que la selecció tingués el control de joc, però clar, això és vist el partit, quan veus a Coque al camp, t'imagines que pot ajudar al control, perquè és un tio que rep, juga fàcil, no es complica la vida, no arrisca amb el passe, és a dir, no posa la pilota en risc perquè la recuperin els alemans, no ho sé. Jo pensava, potser trau un central pur i puja a rodir al mig del camp per jugar amb Busquets. Però bueno, això són coses que dudeixes després. El que sí tinc clar és que Alemanya aconsegueix empatar perquè surten un parell de jugadors al camp, especialment Sané, i un rematador nat, que és la feina de la seva vida, és rematar tot el que li arribi, aconsegueixen jugar, connectar i marquen l'empat. No li posaria massa responsabilitat a l'equip en l'empat d'Alemanya. Alemanya, a la segona part, va fer les coses bé, i és més el que li agrairia jo a Alemanya, és que quan va empatar es va conformar, va pensar, hòstia, això tampoc
sí,
és...
Sí, un moment que l'àrbitre l'haurà, eh?
Tampoc és mal resultat empatar amb Espanya.
No. Aviam què diu... Digues.
Però si apreten, Espanya hauria passat malament.
Joanjo.
No, estic bastant d'acord. A mi em sembla que no es pot mantenir a Alemanya, i menys una Alemanya que venia de perdre contra el Japó. És a dir, ahir Alemanya, si perdia, quedava fora del Mundial. Què va fer Alemanya? Atacar amb tromba. I quan ataca Alemanya amb tromba no és fàcil que no et foti un gol. Jo crec que Espanya va fer una posada en escena a la primera part espectacular. Em va semblar un equip amb molta personalitat. Va haver una estadística al final del partit que la possessió de la pilota d'Espanya va ser superior al 60%
sí, sí.
I això havia passat molt poques vegades en un mundial
des dels anys 76
quan es tracta de contra Alemanya. I després a la segona part sí que és veritat que Espanya va perdre el control de la pilota, però jo no crec que els canvis fossin perquè el partit es convertís en una anada i tornada. Jo crec que va ser fruit de l'empenta d'Alemanya i de que el canvi de Koke no va ser el que hauria d'haver sigut, i que Nico és Williams, jo crec que amb l'intent de sentenciar, doncs a vegades es va esverar i va perdre algunes pilotes, etc. Però no crec que la intenció fos la que va acabar succeint, que era com embogir el partit. El va embogir Alemanya per necessitat, perquè si no marcava aquell gol es quedava fora. I Espanya, jo crec que en el còmput global fa un bon partit, i empatar amb Alemanya, estic amb el Miguel, és un bon resultat. I més quan Espanya venia de guanyar i assegurar-se pràcticament la classificació al Futur 17 de Costa Rica.
Camerun 0, Sèrbia 0, primer quart d'hora de la primera part del partit. Avui juga Brasil-Suïssa a les 5 de la tarda, abans a les 2 Corea-Ghana, i a les 8 del vespre Portugal-Uruguai. El Brasil-Suïssa i el Portugal-Uruguai en directe a les 5 i a les 8 respectivament per RAC+1. De moment, Robert, què t'ha agradat? Què és el que t'ha sorprès més? O el que dius, bueno, d'aquesta setmana que portem del Mundial, què és el que més t'ha agradat del que has vist fins ara i el que menys t'ha agradat?
El que menys m'ha agradat... El que més m'ha agradat és que Brasil i França estan jugant molt bé a futbol, que Espanya també està jugant molt bé a futbol, però crec que li falta un punt, encara que tenim la consistència de tenir un model i tenir un estil. I el que més m'ha agradat no seria tant parlar d'un equip, sinó és el fet de començar a entendre que sense context no es poden fer valoracions prèvies, que el futbol 2+2 no són 4, vale? I quan veus una selecció com la d'Aràbia Saudí, que tothom donava per fet que ho havia de fer malament, guanyar Argentina, o veus una selecció com la del Marroc que està en condicions ara de classificar-se, crec que s'hauria de ser una mica més curós a l'hora de fer les valoracions i de dir, com aquesta selecció és d'aquí i és europea, segurament arrasarà a les que no són europees. I al final això és el futbol, és una mica el fet de ser conscient de que pot passar qualsevol cosa. És a dir, nosaltres no crec que passi pel cap de ningú, menys dels cossos tècnics, el fet de que aquesta setmana es classificaran Espanya i Alemanya. Sí. I hem de pensar que Japó i Costa Rica es poden classificar també.
I tant.
És molt difícil, però pot passar. I ja està passant en diferents grups, i aquestes sorpreses que diem són constants perquè passen a cada mundial. Llavors, a partir d'aquí, tenir la cura, jo crec que afortunadament els que dirigeixen els equips no es deixen portar tant per aquesta onada, no?, que deies tu fa un moment, Jordi, de que quan perds és tot un desastre i quan guanyes és tot una meravella. I sobre el fet de, sobre el fet que comentàvem una mica del partit, per concretar, hem de pensar que els entrenadors, quan plantegem els partits, els planteges amb una estratègia prèvia per aconseguir un resultat. El fet que Alemanya no apretés tant al principi era perquè, com bé heu dit, a l'empat li anava bé.
Ui, tant.
Vale? I només es descol·loca una mica i genera aquest descontrol del que parlaven el Joan Jou i el Miquel amb el moment que té la necessitat d'empatar. Llavors hi ha coses que no es fan com tu preveus que han de fer. Tu, quan prepares un sistema defensiu, quan prepares un tenir la pilota, ho fas en previsió de que ells faran el que fan habitualment. Sí. I llavors passen aquestes coses i entres amb aquesta dinàmica, i per mi el principal canvi que va canviar el partit va ser l'entrada del Sané. Sané és un jugador diferencial a dia d'avui. I sí que és veritat que el Koke o el Nico poden tenir unes característiques, però no crec que sigui suficient com per no tenir el que volia Espanya, i és el que s'ha de tenir en compte moltes vegades, que, que de cop tens a 4 tios rematant dintre l'àrea quan això no és habitual, i defensar coses que no són previstes és una mica complicat.
Per cert, que amb una notícia última hora, dues, una de referida al Mundial i l'altra fora del Mundial. La de fora del Mundial és que els metges convoquen una vaga a Catalunya pel 25 i 26 de gener, 25 i 26 de gener, m'arremiau, i la segona notícia que va vinculada és que no s'ha entrenat avui Gavi per molèsties per un cop que va rebre ahir, Gavi. Aviam, el millor i el pitjor del Mundial, Miguel Rico, de moment per tu?
A mi m'ha agradat la consolidació, la capacitat de França per reivindicar la seva condició de favorit. El pitjor... Pues el pitjor... Pues no sé, és que no sé si el pitjor és també el millor. És que si exceptuem Brasil i França, crec que la resta de seleccions tothom pot guanyar tothom.
Mm. I en el cas de Joan Jol, el que millor i el que menys i el que més?
Jo, per no repetir el millor, crec que de França destacaria Mbappé, em sembla un jugador diferencial, ja ho va ser en el Mundial de Rússia, sent molt jove, amb 19 anys, i ara ho està confirmant, vol dir que la trajectòria ja és de 4 anys i estem davant d'un futbolista que amb 23 anys està sent un altre cop per mi el millor. I en el pitjor jo vull destacar una cosa, que és el futbol, ja sabem que és molt passional, però crec que el dramatisme amb el que els argentins es prenen al futbol em sembla que s'està anant de mare. I en aquest sentit voldria destacar una frase de Lionel Scaloni l'altre dia, després de guanyar a Mèxic, no sé si heu tingut l'oportunitat de, no, de sentir-la, que semblava com una mena d'oasi dins de la bogeria d'Argentina, sentir aquella veu. Va dir que l'havia trucat al seu germà, bàsicament plorant, absolutament desfet, i ell va dir que potser era hora de ser una mica, utilitzar una mica el sentit comú, recordar que això és futbol, recordar que el dia següent, si perds o guanya, surt el sol. L'home estava absolutament superat. No sé si també heu vist les imatges de Paula Aymar, que
està jugant
d'Escaloni durant... O sigui, doncs imagineu-vos com viu la gent a l'afició argentina als partits. És que és una cosa que s'ho han de fer de mirar. O sigui, no sé què... Vull dir, el futbol està molt bé. Ja, aviam, la gent des d'aquí a Barcelona també sabem el que és seguir un equip i donar-ho tot, però em sembla que és d'un histerisme que jo crec que no afavoreix... o sigui, el nexe d'unió de les persones cap al futbol és l'oci, és l'entreteniment i és el patir, també. Però és que els has de veure. O sigui, com celebra Messi el gol l'altre dia? Amb un
no l'havíem vist gairebé mai fer tot el Barça, això.
És Tardelli el 82, marcant un gol a la final.
Bueno, és que estàvem fora del Mundial, també.
Sí, és que és bestial. És bestial, sí, però, és tota la...
però jo crec que s'haurien de fer un pensament, no? Perquè ja et dic que és d'un dramatisme que a vegades és caricaturesc. Jo crec que tampoc s'han de prendre les coses d'aquesta manera. Al final, el futbol és futbol, tu.
Efectivament. Joan Jopallàs, un dia d'aquests més, igual que el Robert Moreno, igual que el Miguel Rico. Moltes gràcies, eh?
Passo, Joan.
Tothom haurà vist Lo Factuali.
Adéu.
Tothom haurà vist Lo Factuali. Hi ha un Lo Factuali ara que s'estrena la setmana que ve, LGTBI+, que estic convençut que serà un èxit bestial, que a més protagonitzen dues persones que són meravelloses, extraordinàries, amics, i que els aprecio molt, que es diuen Carlos Cuevas i Miqui Esparvé, que són aquí en aquest estudi. Entraran d'aquí uns moments aquí al món RQ amb l'home que ho va parir tot, que es diu Guillem Clua, que va fer una obra petita de teatre, molt petita, que va tenir un èxit bestial a la Sala Fleihard, d'aquí va anar a teatres més grans, va anar al Capitol, i que ara té sèrie pròpia a Netflix, la setmana que ve s'estrena. D'aquí uns moments, en Miqui Esparvé, Carlos Cuevas, Guillem Clua, al món RQ.
El món RQ, amb Jordi Basté.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
En una controvèrsia no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. Hi guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. Hi guanya tothom. Generalitat de Catalunya.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb VisiRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
¿Tú també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I és aquí el Black Friday de Leroy Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroymerlin.es.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets mayor de edad.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en institutos odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dice.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'instituts odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable. Una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Hola Fidel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Seba, queridísimo mío? Estoy convertido en un auténtico bolicambe cuando te escucho.
Pues el siguiente paso, Fidel, es convertirse en gallo, porque ahora somos gallos.
Ay, si tú y yo estuviéramos en un corral.
Porque la radio es así.
Dos cuartos de 12.
Hola, hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que... Bueno, llamaba porque he escuchado tu mensaje. ¿El de las magdalenas?
Ah.
Sí, al principio no sabía si llamarte porque parecía que estabas muy enfadado, pero después de todo lo que has dicho, creo que hay algo importante que deberías saber.
Punt. Fa 10 anys, a la petita sala Fleischer del barri de Sants de Barcelona, s'hi estrenava una obra de teatre que es va anomenar Smiley. Era la història d'amor entre l'Àlex i el Bruno, en què es basava l'obra, que de seguida va calar entre el públic i es va convertir en un èxit de taquilla, primer en aquesta sala petita, després es va anar fent gran, de la Fleischer va passar per diverses sales de Barcelona, abans de fer el salt a Madrid i acabar-se adaptant a mig món. Ara Smiley pren forma de sèrie i es podrà veure a partir del 7 de desembre a Netflix, que és una de les plataformes més grans del món. El pare que el va parir a la sèrie és el Guillem Clua. Hola, Guillem, bon dia.
Bon dia.
I els encarregats de posar-se en la pell de l'Àlex i el Bruno són el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé. Hola, Carlos, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I el Miqui Esparvé. Hola, Miqui, bon dia.
Què tal, bon dia.
Si jo t'arribo a dir, Guillem, fa 10 anys, que aquella història passaria d'una de les sales més petites de Barcelona a una de les plataformes amb més subscriptors del món, m'haguessis dit que estic com una...
Com una cabra.
Com una cabra.
Però és que no només això. Si tu m'haguessis dit que aquella obra estaria 3 anys a Barcelona, t'hauria dit que estaries com una cabra, sí. Si m'haguessis dit que aniria a Madrid, que es faria mig món, cada nova sorpresa que teníem amb aquesta funció era inesperada i era un regal immens. Aquest ha sigut el regal més gran de tots.
De sí, moment. Això és la cirereta del pastís, no? Aquesta... A Netflix?
Bueno, esperem que hi hagi més cireretes.
Però... Sí, però la cireta de Smiley... Aquesta seria... Perquè... a quants països has estrenat Smiley, Guillem?
He perdut una mica el compte ja, però entre 15 i 20 em sembla que hi ha hagut totes aquestes produccions.
15 i 20. La sèrie s'estrena a on?
A 190 països del món de manera simultània.
190 països del món.
Això és el que fa tremolar més les cames.
Sí, és clar, que jo m'imaginava que la sèrie s'estrenaria, doncs no ho sé, per començar, a 190 països
del món. Andorra i Portugal.
Però tu, quan tu vas firmar... És clar, em pots explicar, Guillem, com funciona una cosa d'aquestes de funcionar per Netflix, per entendre's? Et venen, et truquen i et diuen, mira, volem això?
Sí, jo ja havia treballat per Netflix en algunes produccions i em va trucar la Verónica Fernández, que és la cap de ficció de Netflix, i va dir, volem treballar amb tu, volem que facis una sèrie. Jo vaig dir, fabuloso, tengo muchos proyectos, mira qué bonitos son. I van dir, no, queremos hacer Smiley. I, de fet, la part graciosa és que jo li vaig dir que no.
Molt bé. Molt bé. Tens la credibilitat per terra, Guillem.
Què et sembla?
Xota'l.
No, perquè jo no tenia la visió global que tenen ells a l'hora de veure el potencial d'una història per convertir-la en sèrie. Jo potser soc més estret de mires i jo la veia com una peli. I, de fet, l'havia estat intentant aixecar com a peli durant molt temps. Havia tingut els drets retinguts per Sony Pictures durant molt temps i no va acabar sortint res i estava com jo enfrescat, una pel·li, i van dir, no, que és una sèrie, creu-nos, que és una sèrie. I al final vas acabar dient que sí, doncs provem-ho, sí, és una sèrie, i és el que ha acabat sent.
La sèrie l'has escrita tota tu?
Sí.
Tota?
Sencera.
Clar, tu conta una cosa, perquè, aviam, fem una cosa que és com els agraïm de començar, és la pitjor frase del món, però m'agrada. Per la gent que no tingui ni punyetera idea de què és Smiley, li pots explicar què és Smiley?
Smiley és una cosa molt senzilla i que va néixer d'una manera molt honesta i molt petita i amb molt d'amor, que vam fer amb el Ramon Pujol i l'Albert Triol originalment a la sala Fleischer, per explicar una història d'amor, senzillament. Agafar els mecanismes narratius clàssics de la comèdia romàntica que tots coneixem i que han existit durant dècades i traslladar-les a una realitat LGTBI, en aquest cas la història de l'Àlex i el Bruno, que ara interpreten el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé.
Clar, la sèrie no és la història de l'Àlex i el Bruno, que sí, evidentment, és l'eix central, sinó que s'ha hagut d'adaptar més personatges al seu voltant.
Mm-hmm. Això és el que em va fer decidir fer la sèrie. És a dir, en una pel·lícula potser ens hauríem centrat en aquests dos personatges, però la sèrie ens donava l'oportunitat d'eixamplar aquest univers i d'explicar moltes altres maneres d'entendre l'amor en el context de comèdia romàntica, però sempre dintre de realitats LGTBI visibles, felices, reconeixibles, que està bé que s'ensenyin també. I llavors s'ensenyaran altres històries d'amor, de desamor, de gais, lesbianes, bisexuals, i això és el que em va fer dir que sí, que tenia l'oportunitat d'explicar l'amor des de molts llocs.
Els que hem vist la sèrie, aquí n'hi ha hagut uns, amb el Jordi Ramos, per exemple, ja l'ha vist, algú que ja l'ha vist la sèrie, em diu, he dit una cosa aquest matí a les 6 i que ja, és que me l'he quedat perquè és que la idea m'ha semblat aquesta. Passa per Nadal.
Sí.
Que a més va de meravella, que s'estrena la setmana que ve. Et molesta si et dic que és un Love Actually LGTBI?
No, no, el Love Actually és un referent, i a més es fa una referència explícita fins i tot a la sèrie a Love Actually, com a altres pel·lícules que tots tenim al cap. I, de fet, situar-la per Nadal també va ser una decisió, una de les primeres decisions que vaig prendre, perquè Smiley, l'obra de teatre, no passa per Nadal, passa no, amb un temps indeterminat, però vam posar tota la carn en l'assador, és a dir, anem a per totes, agafem tots els mecanismes narratius de la comèdia romàntica, el Nadal, les corredisses als aeroports, tots els equívocs...
Que es caga el tió, Jordi, que es caga el tió.
Es caga el tió,
es caga el tió, i el caganer, i tot. Totes les tradicions catalanes també hi són, i també va ser una decisió explícita, no?, de portar Smiley a... Bueno, portar, tornar amb Smiley a Barcelona, i que es veiés Barcelona, i que es veiés la tradició catalana, i que se sentís català a la sèrie.
També. La sèrie passa tota Barcelona. Mm-hmm. O sigui, les imatges són de Barcelona. Tot el que passa a la sèrie és teu, per entendre'ns. Esteu, vull dir, el càsting també és teu?
Tot, sí. O sigui, com a showrunner de la sèrie, totes les decisions passen per mi. I això és una línia editorial, per dir-ho així, de Netflix, que posen el creador al centre de totes les seves produccions, i en aquest cas el creador de Smiley es van tenir molt clar que era jo, i per tant, des de el primer dia que escric la primera escena del primer capítol fins a l'últim efecte especial de postproducció, passa per mi.
El càsting Carlos Cuevas, Miqui Esparvé, és teu?
També, sempre de la mà dels dos grans directors que hem tingut, que són la Marta Paissé i el David Martín Porres, que s'han fet seva la història d'una manera increïble. Però sí, al final la decisió era meva.
Era teva. Escollir Carlos Cuevas i Miqui Esparvé, estem parlant de dos noms molt potents, de seguida et diuen que sí, vosaltres calleu.
Sí, bueno, no és que em diguin que sí, sinó que ells ja tenien una predisposició meravellosa a intentar aconseguir aquests papers.
Ah! Calla, Carlos, digues.
Totalment. Jo us ho explico perquè no em callo res. Jo estava a casa un dia i vaig llegir una nota de premsa, crec que era del Diari Ara, Smiley serà una sèrie. I recordo trucar al meu repre i dir, escolta, posem l'ull aquí, perquè jo recordo amb 15 anys anar a veure Smiley al Teatre Capitol, i a mi em va semblar una funció de teatre estupenda, crec que a Barcelona la coneixem tots i que és referent a la ciutat, i jo vaig anar darrere el projecte, i de seguida, poc després, se'm va convocar una prova, i després ja vam seguir amb Consus Majus Menos el mètode tradicional de càsting, que és que primer el fas sol, després t'emparellen amb el finalista, i al final t'acaben donant l'okay.
I el Miqui?
El mateix. Mira, de fet, jo vaig conèixer que Smiley seria una sèrie a través del Carlos, curiosament, i després vam fer les rondes de càsting en paral·lel fins que no ens vam trobar a la recta final. Jo recordo que estava a Bilbao treballant i el Carlos em va dir, escolta, que Smiley serà una sèrie, i allà, doncs, el mateix, vaig trucar a la meva rep i li vaig dir, escolta, entera't d'això, ens van convocar a un càsting que va ser un càsting molt extens, perquè primer també va funcionar molt per això que arrel de la quarantena s'ha fet encara més, que són els self-tapes, no? Que són que tu et graves a casa teva la primera ronda de càsting, et passen un monòleg o alguna cosa que puguis treballar a casa, tu graves amb el mòbil fins i tot i ho envies. Llavors hi ha una primera selecció entorn a aquest self-tape i a partir d'allà es fan següents rondes. I el Carles i jo vam coincidir al final, no?
Sí, a l'última ronda.
A l'última ronda, sí.
Clar, hi ha una cosa que es trampa. La química entre ells dos és meravellosa, la sèrie. Però és clar, és que vosaltres sou... És que vosaltres sou millors amics, no? Perquè ens entenguem.
Sí, sí, som molt amics, sí, sí. Sí, però també en defensa nostra diré que jo hi ha grans i grans i grans amics amb qui treballo molt malament. Que sí? També hi ha, sí, no sempre, sí, perquè hi ha persones i actors que entenem la feina d'una manera diferent, o que tenim un sentit de l'humor diferent, o que a l'hora de treballar som o més tècnics o més emocionals, i amb el Miqui tenim una, més enllà de ser amics personal, que això ens dona molta confiança, també tenim una manera de treballar molt semblant que ens fa molt afí, i llavors crec que hi ha molt d'ofici, que hi ha molt d'assaig, que no només és que fóssim col·legues.
11:39 minuts.
Hola, me llamo Bruno. Hola, me llamo Alex. ¿Y vuelvo a estar por aquí otra vez?
Pensar que ahí fuera hay un desconocido que a lo mejor será la persona más importante.
Ahora, Carlos, fes uns 5 céntims de qui és l'Àlex, sisplau.
Doncs l'Àlex és un cambrer d'un bar LGTBI de Barcelona.
Barbero.
Val Barbero, exacte, que és un dels epicentres al voltant del qual gira la sèrie, i és un tio que està cansat de que li vagi molt i molt malament en l'amor, i sobretot via aplicacions, i està fart. I llavors és un tio que també està bastant obsessionat amb anar al gimnàs, que dona molta importància a la seva aparença física, al seu estat físic, i la sèrie arranca, el punt de partida, és un moment en el que l'Àlex deixa un missatge en el contestador a la seva exparella o al seu exligue, dient-li que està fart de tanta frivolitat i que ell apostava per una relació, bla, 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 i amb la diferència que s'equivoca i envia un missatge al telèfon del personatge del Miqui Esparvé per error.
El Miqui Esparvé rep aquell missatge, bueno, i el Bruno, i el Bruno m'agrada molt que quan tu poses el nom de la persona que té el WhatsApp li posa Àlex Dos Gimnasios, que aquí va també una mica la cosa. Qui és el Bruno, Miqui?
Doncs mira, el Bruno és, diguem que és totalment el perfil oposat del que acaba de definir el Carlos amb l'Àlex, no? El Bruno és un arquitecte de Barcelona, molt cinèfil, un tio molt intel·lectual. Lo de cinèfil és molt important perquè, diguem que el seu gènere preferit és la comèdia romàntica, és un gran consumidor del gènere, i això també, com bé sabràs, els que som grans consumidors del gènere o ho hem sigut, ens fa idealitzar l'amor d'una manera molt concreta. I aquest és una mica el seu taló d'Aquiles, no? Que sempre coneix algú nou i intenta, d'alguna manera, idealitzar i posar totes les expectatives en què tot hagi de ser d'una forma, diguem això, molt cinematogràfica. A partir d'aquest moment, en el que rep aquest missatge, el que ell es planteja és: l'he de contactar, no l'he de contactar, què passa? I no faig grans spoilers, tranquil, això és capítol 1.
No.
Però vaja, diguem que el més bonic és que, tot i que són personatges molt, molt, molt oposats, te n'adones que al final acaben buscant el mateix. O sigui, el que volen és passar el diumenge amb la manteta fins al coll, amb un bol de crispetes, veient allò que els agrada. No?
Guillem, el que era important és que els actors transmetessin la manera de fer i de ser dels personatges, fossin o no fossin gais a la vida real?
Sí, a veure, hi ha una cosa que ha passat a més Miley, que és que s'ha estat fent durant 10 anys. Els personatges d'Àlex i Bruno estan, vamos, gravats en pedra. I havíem de trobar dos grans actors, però que a la vegada s'adaptessin a aquesta realitat dels personatges. La meva prioritat era que fossin aquests dos grans actors. Més enllà de que si eren LGTB o no. Sí que crec que és molt important i és molt vàlid i és molt legítim i molt valuós que hi hagi part de les persones LGTBI que es vulguin veure representades en les ficcions per actors i actrius LGTBI. Crec que és molt valuós perquè, per tant, per l'actor com pel creador, fa que s'aporti una dosi plus, un plus de veritat, que jo no hagi d'explicar realitats LGTBI a actors que no ho han viscut mai. És molt útil a l'hora de construir un personatge i segurament és molt útil a l'hora de crear una representació per una gent que necessita veure això. Per mi la prioritat sempre ha estat que la visibilitat de personatges LGTBI sigui present a totes les meves obres i sobretot que arribi al màxim de públic possible, perquè hi hagi gent que sí que necessita veure i viure aquestes històries, que no les ha vist mai, però que potser les veuràs de la mà de grans actors de solvència contrastada i d'un talent innegable i que tenen un atractiu afegit que potser altres actors no poden tenir. Per mi, la representació dels papers de personatges LGTBI és molt necessària i avui més que mai, i aquí és on hem de centrar les nostres energies i també en que la indústria accepti que actors i actrius LGTBI puguin interpretar personatges que normalment estan reservats a actors heterosexuals, com en pel·lícules d'acció, comèdies romàntiques, mainstream.
Algun comentari? No? Por siguiente. De totes maneres, deixem molt clar una cosa, que no es pensi que l'obra, ni l'obra evidentment, però que la sèrie és només per gent del col·lectiu. Vull dir, és una comèdia romantiquíssima amb molts personatges i és molt divertida i que, evidentment, no està pensada només per aquest públic.
De fet, una de les claus essencials de l'èxit de l'obra de teatre en tots aquests anys ha estat que està dirigida a un públic mainstream, a un públic de tot tipus, que disfruta i s'identifica amb una història d'amor gay i que apel·la a sentiments universals que fan que no sigui cap problema que estigui protagonitzada per dos homes, sinó tot el contrari.
De fet, el que és més important és que és de la ficció és donar visibilitat al col·lectiu, no?
Això és la prioritat. Per mi, almenys és la meva prioritat. Eh? Jo entenc que hi hagi posicionaments polítics per part de creadors LGTBI que per ells és superimportant aquesta equiparació de personatge i actor. I és superlegítim i crec que hi ha produccions i que hi ha històries que és molt necessari que sigui així, per exemple. A més, Miley mateix, jo estava molt preocupat perquè amb el personatge del Pepón Nieto.
Que és esplèndid.
Esplèndid. Però és un personatge que està representat amb certa ploma i que es travesteix i que fa de drag queen. Llavors, per mi, era més important que aquest personatge fos interpretat per un actor gay. Per mi era bastant important, per què? T'explico. Perquè normalment la ploma o el travestisme ha estat associat a una burla cap al col·lectiu. I podria ser, es podria llegir que un actor heterosexual fent aquesta mena de paper tingués algun rastre d'això, que es pogués percebre com un rastre d'això. I això em preocupava. No dic que els actors heterosexuals no ho puguin fer, però en aquest cas molt concret, sobretot en la performació de la ploma o de ser afeminat, en aquest cas prefereixo que hi hagi una connexió. Que no és la condició sine qua non, no, però que té un valor, té una importància per mi.
Que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70.
En los años 70 hacía tres décadas que se rodaba en color.
Bueno, bueno, lo que sea. La cuestión es que los pedantes no le gustan...
A Smiley, les històries sobre el col·lectiu són les centrals de la trama. En canvi, com acostumava a passar les pel·lícules antigues, les dels anys 70, els anys 80, els anys 90, abans el que feia la gràcia era l'actor gay. Ara és al revés. A l'obra, el que fa la gràcia, el que viu també un conflicte que déu-n'hi-do, és l'heterosexual, no, Guillem? Aquesta era una idea que també devies tenir... O va sortir així?
No, és així. El mariquita gracioso secundario que està de fons i que treu ferro a les trames, en aquest cas és el personatge hetero, que és un personatge meravellós i que m'estimo moltíssim i que, de fet, té un dels grans moments emotius de la sèrie, però va ser així.
El Pepón Nieto interpreta el paper de l'amo del bar on treballa. Per cert, el bar on està aquest bar? No existeix, no, el bar?
No existeix, és un decorat. És un
doncs
decorat
està, pues,
el barri gòtic, sí.
El barri gòtic.
Al costat de la plaça aquesta del Conde de Medinaceli, no? Era un local que el departament d'art va transformar en un bar. De fet, turistes s'equivocaven i demanaven, entraven i intentaven demanar cervesa. No, que és un rodatge, que no és un bar.
I el teu pis, Bruno...
Els pisos
té un pis,
és que és arquitecte,
sí, sí, té un pis. Sí, és arquitecte, esclar, és que ell és arquitecte. Però és que el pis és una meravella. On és aquest pis?
Els pisos de rodatge són normalment molt atractius, en part perquè són molt amplis, si t'hi fixes, perquè la càmera es pugui moure dins, no? Aquest pis no és real. Aquest pis jo crec que eren unes oficines a prop d'Hospital Clínic, sí, a l'Eixample.
És una meravella, eh?
És una meravella. Tots ens el volíem quedar,
de fet. El que dèiem, el Pepón interpreta el paper de l'amo del bar on treballa l'Àlex, també fa de drag queen, és un personatge molt interessant perquè dona visibilitat a una realitat que acostuma a passar desapercebuda, que és el dels gais passat dels 50 anys, però entre el repartiment també trobem el Ramon Pujol. El Ramon Pujol va ser un dels protagonistes de l'obra de teatre, que interpretava el paper del Carlos Cuevas a l'obra de teatre original. Això va ser cosa teva, Guillem, o també va passar per càsting?
Sí, no, va passar càsting, evidentment. Però jo sí que tenia moltes ganes que tant que el Ramon com l'Albert formessin part d'alguna manera d'aquest Smiley, si no podia ser com a protagonista doncs d'una altra manera, i que hi poguessin ser, i lògicament que encaixessin amb el personatge i que passessin un càsting i que fossin perfectes pel paper que proposàvem. En el cas del Ramon va poder ser i estic molt content que hagi sigut així.
Això del cameo del penúltim episodi teu, Guillem, ho pots explicar, sisplau?
Això va ser una trampa absoluta dels directors. Que
cantes una cançó que vas fent que no. Quina és la cançó que cantes?
Este amor no se toca.
Ah, este amor no se toca.
De Yuri, un temazo.
És una sèrie on es parli igualment castellà i català, sense problemes. Vas tenir claríssim que hi havia d'haver personatges que parlessin en català, Guillem?
Sí. De fet, va ser també una de les primeres propostes que vaig fer a Netflix, que l'obra passava a Barcelona i volia que fos bilingüe, evidentment no és bilingüe 50-50, però que se sentís català, que hi hagués personatges que parlessin amb naturalitat en català.
Com, Netflix com no va dir res?
Res.
Això està molt bé.
No va dir res i va dir que llorava entregant els guions amb escenes senceres en català i no em deien res i van dir que cap problema, senzillament que els hi passés una traducció perquè ho entenguessin tot bé. Però era la meva intenció, ser molt verosímil amb el que estàvem explicant i fer allò del dinar de Nadal, que comences una frase en castellà, gires i la continues en castellà, no? I és més, Netflix, la Verònica mateix, diu constantment que estan desitjant rebre projectes en català. El que passa que no en reben, perquè ens autocensurem nosaltres mateixos.
Això t'anava a dir. Moltes vegades té més a veure amb l'autocensura del creador, que creu que no serà validat per Netflix o que arribarà a un públic més petit si ho fa en català, que no. Nosaltres ho sabem de bona mà, tenim amics entre Netflix, que tenen moltes ganes de sentir català, euskera, gallec, i a vegades és més la pròpia autocensura i les ganes d'arribar a territoris latinoamericans, quan és una tonteria, perquè la sèrie més vista de l'any és El Juego del Calamar, que és en coreano, i Merlí va donar la volta al món en una sèrie en català. I jo estic molt content, bueno, estem tots molt contents, no? Que és la, o sigui, no hem de deixar de dir que és la primera sèrie original de Netflix, no adquirida, original, amb una trama des de l'inici ja escrita i aprovada en català. Vull dir que es van conquerint parcel·les.
O sigui, és un problema més nostre que no pas de Netflix.
A vegades sí, no de vegades, sempre, sí, però sí. En el cas de Netflix...
Per cert, parlant del Juego del Calamar, aviat el món a RAC1 el protagonista.
Toma, ja.
Ah, toma.
El calamar.
Toma. El calamar, sí.
És que no l'he vist,
sí. El problema del calamar. El problema del calamar, sí. Clar, tu veus, la sèrie havia de passar sí o sí a Barcelona?
Sí. Sí. Era tornar als orígens, era ser fidel a l'essència d'Smiley. Hem intentat ser fidels a l'essència d'Smiley en molts sentits. No només que tornés a Barcelona, no només amb el tema del català, sinó... Amb allò que va emocionar els fans originals de l'obra de teatre, no? És una obra que ocupa un lloc en la memòria sentimental de molta gent. Encara avui hi ha gent que em diu, hòstia, celebrem el desè aniversari i la primera cita va ser Smiley, o em demanen que els signi un llibre perquè li volen regalar algú especial. És una obra que ha emocionat a tanta gent que des del primer dia que vam fer la lectura de guió de la sèrie amb els actors, els hi vaig voler transmetre que aquest era el nostre far, seguir emocionant, seguir sent molt honestos amb aquella cosa tan entranyable que vam fer i que estigués plena de llum, sense malícia, amb personatges que s'equivoquen moltíssim però que en el fons l'únic que volen és estimar i ser estimats, aquesta cosa tan senzilla i que de vegades em fa tanta vergonya a molta gent, no?, expressar-la o fer-ne una obra, era el que, almenys a mi, em mantenia tirant endavant amb tot el procés.
Hi ha una cosa molt bonica, perdona, que segur que el Guillem està d'acord, de fet, perquè és una cosa que ell mateix ha dit, i el David Martín Porres, que és director de la sèrie, que tradicionalment, moltes vegades també, els personatges LGTBI han estat acompanyats en la ficció de drames molt grossos, no? De la pandèmia del SIDA, del virus del VIH, de sortides de l'armari absolutament traumàtiques, i que quin gust també, no?, que el col·lectiu LGTBI sigui representat des de la comèdia romàntica, des de l'humor, des del no trauma, des de l'estem tots bé, i què passaria si la vida també fos així?
I afegiria, perdona, que aquesta història tan bonica es vegi a països on els drets LGTBI no
estan... Clar, això és molt interessant, eh? Quins països... Hi ha algun país que hagi dit que no, o no de moment? O que... no sabem?
No ho sé.
Saps on va? Quins països? Clar, si
dius... Bueno, 190, Units, no sé si n'hi ha molts més, també.
Ah, sí, I tots estan al mateix dia?
Sí.
7 de desembre.
Està bé, és un dia estupendo davant del pont,
eh? És horrible parlar d'una sèrie que la gent no ha vist. Haureu de tornar. Un moment, sisplau, un segon.
RAC 1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuja els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Una festa. Anticipa't i compra ja les teves entrades. Ara o mai. Última temporada de La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli de Barcelona. A partir de febrer 2023.
Ei, Marta, tens plans amb els petits per diumenge?
Sí, anem al Teatre Romea a veure Hop.
Hop?
Sí, Hop, històries d'objectes perduts.
I ja has comprat les entrades?
És clar que volen. Ens encanten a veure els espectacles del petit Romea.
Hop. Un viatge als records de la infància que us despertaran les emocions i els sentits. Compra les teves entrades a teatreromea.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
Falten 3 minuts per les 12. Smiley, segona part? Smiley, segona part?
Segona temporada, vols dir?
Sí. Segona part ja existeix al teatre,
doncs,
però...
Si tota la gent que ens està escoltant ara mateix, el dia 7 de desembre...
Apreta el botó.
S'apreta el botó i se la mete, com diem, pues, sí. Hi haurà més possibilitats de que n'hi hagi una segona.
Vale. I ara què? Què estàs fent, Carlos?
Ara què? Doncs mira, jo vinc de rodar una pel·li estupenda, basada en una obra de teatre d'Alfredo Sanzol, que es diu La Ternura, una pel·li xulíssima, que estic molt content, i ara rodo Cites, aquí a Barcelona.
Ah?
Que torna Cites, no sé
sí,
si s'ha dit.
Sí, 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 torna Cites, sí.
I tinc una cita estupenda aquí 2 setmanes, demà tinc el primer assaig.
Amb qui?
Amb la Clara Lago, crec que sí que es pot dir, s'ha fet públic. Sí,
Clara Lago.
Vull dir que...
Molt bé. Estupendo. I el Miqui?
Doncs jo començo assajos a Madrid el 2 de gener d'una obra que es diu Los Pálidos, de la Lucía Carballal, per fer el CDN. I el juny de l'any vinent tinc una cosa amb l'Artigau a la Villarroel, amb la Maria Rodríguez, que també em fa molta il·lusió.
Sí.
Amb l'Artigau.
Ja vindrem, home, per favor. Si
sí,
no veníem...
Bueno, sí, bueno, ara està també una mica de mal de panxa.
I en audiovisual, perdó, però el 30 de novembre també s'estrena una pel·li en la que jo hi apareixo poquet, però hi apareixo, que es diu Un Hombre d'Acción, que és la següent pel·li del Javi Ruiz Caldera. Mm. I es va rodar també, part de la pel·li es va rodar aquí.
Guillem, i tu? L'Oreneta i Abassola.
L'Oreneta i Abassola... bueno, és que no puc dir coses. Estic pendent de si hi ha segona temporada o no, perquè això, evidentment...
Però una feinada de por.
És una feinada, és dedicació exclusiva. Llavors, clar, hi ha coses que estan allà pol·lulant, però que depèn d'això, tot penja d'això.
Hola, Polls.
Hola.
Què tal?
Molt bé.
Hauria vingut el Bertolí, és una pena.
És veritat, el trobo a faltar.
Se'm anava a una discoteca a Lisboa,
sí,
que Bertolí discoteca és una cosa que no quadra gaire, però
amb una purpurina i unes coses, que hi havia per allà.
Bueno.
Sí, ja t'ho explicaré.
Què?
Doncs que si voleu passar a la tarifa regulada del gas que el govern ha creat per comunitats de veïns, el grup Naturgy posa a la vostra disposició un telèfon exclusiu per ajudar-vos i assessorar-vos. És el 900-370801. Però no només això, també la podeu contractar a les seves botigues o fer la sol·licitud online a comunidadesnaturgy.com. I és que a Naturgy t'ho posen una mica més fàcil.
Mira, i ara acabaria el programa per dir que demà parlarem dels 20 anys de segurament el videoclip que va revolucionar la història de la música, que és el del Thriller del Michael Jackson. Demà segurament el fan més fan que hi ha a Catalunya de Michael Jackson serà el Monarrego, que és el McLari, i l'Arnau Tordera ens presentarà el secret de l'èxit. I acabo recomanant aquesta sèrie que es diu Smiley per un motiu. Avui va molt lligat amb la tertúlia del Monarrego. Tots, tant el Pablo Iglesias com la Mònica Terribas, com el Màrius Carol, com la Teresa Cunillera, com el Miquel Samper, parlaven de l'arribada d'una dreta molt perillosa. Es